Abans, a Islàndia, una visita que ens fa molta il·lusió. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A Manel, periodista, primer corresponsal de TV3 a Moscou des del 2015 fins l'any passat, podem dir?
Sí, però he estat fent un extra bonus aquí que no s'ha acabat d'acabar mai, eh?
No hi comptàvem amb aquest extra bonus de cobrir la guerra d'Ucraïna. Abans de començar, i abans de que ens expliquis tot el que ens has d'explicar avui, m'has d'ajudar a aclarir una cosa.
Vinga.
Perquè... A veure, fixeu-vos-hi, oients, a veure quines 7 diferències trobeu entre aquests dos himnes que sentirem. Sentim el primer. Aquest quin és?
Ostres, això és molt difícil.
Ah, és molt difícil.
Necessito unes estrofes més, però...
Doncs, a veure, sentim el segon. Aquí em sonen iguals, no sé si tens ja la resposta.
Sonen molt igual. M'atreveria a dir que el segon és el de Rússia. Podria ser?
És correcte. I el primer?
La Unió Soviètica.
I com s'explica això?
Això és una de les primeres decisions que pren Vladimir Putin, eh? O sigui, quan es desmunta la URSS, cada república té el seu himne. Geòrgia, Ucraïna, Bielorússia, Rússia, cadascú té el seu himne, ja no n'hi ha un de comú. I Vladimir Putin, quan torna al poder, ell vol recuperar algunes coses de la Unió Soviètica i d'altres les deixa de l'època dels tsars. I realment això diu molt sobre ell, perquè la seva manera de governar té una mica de tot, no? Però si us hi fixeu, per exemple, la bandera russa ja no té la falç i el martell, té l'àliga, aquella àguila amb els dos caps...
Sí.
Bicèfala, que això ve de l'època del tsar, però en canvi, per exemple, agafa l'himne de la Unió Soviètica. Ara bé, com que l'himne de la Unió Soviètica parlava de Stalin i algunes coses del comunisme que era passar-se per Putin, van fer uns retocs a la lletra.
I... Per tant, has de tenir molts coneixements de rus i escoltar els dos himnes durant bastanta estona per sí. Precisar si és l'himne de l'antiga Unió Soviètica o si és l'himne actual de Rússia, que és pràcticament calcat, no?
Exacte, sí. S'ha de dir que com a himne funciona, per això. És a dir, que dona potència, aquest himne.
Cada vegada que escolto Manel Elias penso, deus conèixer més els detalls i tota la informació de Rússia i de Vladimir Putin que no pas de Catalunya, no? I
sí,
dels presidents catalans.
Sí, sí. Sobretot, ara que he tornat, espero, definitivament, m'agradaria molt... encarar-me a Catalunya amb la mateixa curiositat que m'he encarat a Rússia, no? Perquè ara que tinc família estrangera, diguéssim, que viuen aquí, si em diuen anem pel gòtic, hòstia, penso, què us explicaré aquesta tarda del gòtic? Deixo anar quatre xorrades i ja està, no? En canvi, si us portés a vosaltres pel centre de Moscou, sí que tindria molta informació per anar-vos donant.
Clar, perquè a més passa una cosa, diguem, que tens la sensació, quan vas allà de corresponsal de TV3, no?, que ets l'única persona que pot explicar Rússia, que pot explicar Moscou, que pot explicar totes les repúbliques exsoviètiques als catalans. En canvi, dius, home, la feina d'explicar Catalunya la tenim repartida entre uns quants periodistes, no?
Exacte, i a més perquè et sents amb l'obligació d'haver-ho de saber gairebé tot, que és impossible. Hi ha moltes coses, i més en un lloc com Rússia, no? Però, per exemple, tu veus una escultura i de seguida preguntes a algú, qui és aquest? I per què hi ha una escultura aquí? Què va fer? I molts dels russos diuen, no ho sé, tio, però és que si t'ho preguntessin aquí sota també ens posarien
clar,
un problema
clar,
nosaltres. No?
El Manel Elias va publicar, què, fa encara no 2 anys, no?, segurament.
Sí, o menys, deu fer un any, és que ha anat això molt ràpid.
Clar, clar, Rússia, l'escenari més gran del món, un llibre boníssim, un llibre que jo crec que molta gent el té, molta gent l'ha disfrutat. I ara n'acaba de publicar un altre, també, a Ara Llibres, que es diu L'última victòria de l'URSS. Històries fascinants de l'esport soviètic des de la Revolució fins a Barcelona 92. De fet, Barcelona 92 ocupa un gruix molt important de totes aquestes històries que explica el Manel Elias aquí, perquè, clar, recordem, situem-nos Barcelona 92, juliol de 1992, fa mig any que s'ha desintegrat la Unió Soviètica. És a dir, hi ha uns esportistes que s'han anat preparant durant tots els anys per arribar a Barcelona 92 i competir amb l'URSS, amb la Unió Soviètica, o vaja, amb allò que vèiem, no, aquelles samarretes CCCP,
exacte,
no, que són les sigles,
sí, sí,
de...
en cirílic, sí.
Les sigles en cirílic. I això els hi cau el muntatge mig any abans dels Jocs Olímpics.
Sí, sí, es troben que han de venir aquí i tot això que diem de l'himne, la bandera, el país, no saps ni a qui acabarà representant. Això, si ens ho imaginem en esports individuals, tindria una solució relativament fàcil, no? Competeixes per la república que tu fossis i ja està. Però, per exemple, bàsquet, que n'hi ha 3 de Bielorússia, 2 d'Ucraïna, es complicava tot molt.
Quin himne sonava quan un esportista, diguem, que hauria de representar la Unió Soviètica i que llavors van competir amb allò que se'n deia equip unificat, diguem, quan pujava al més alt del podi, medalla d'or, sonava quin himne?
Si guanyaven en competició individual, sonava el de la república que representaven. Aleshores, a Barcelona és el primer cop que sonen els himnes, per exemple, d'Ucraïna, de Bielorússia. Per tant, si tu mires quin és el primer esportista que va guanyar un or a Barcelona d'Ucraïna, ja saps quin és el primer que ha guanyat un or per Ucraïna. Perquè era el primer cop, els primers mesos, que es podien presentar. Però en esports d'equip després sonava un himne que es va escollir per a l'ocasió, no? El que... Però precisament per això he titulat l'última...
Que no era ni l'URSS ni el de Rússia, eh? No era cap això... d'aquests que hem sentit. Clar, això... Putin encara no havia arribat al poder, el 92.
Exacte, però per exemple, amb aquest retorn que tenim ara en algunes coses a l'època soviètica, que l'esport rus torna a estar vetat als Jocs Olímpics i han d'anar a títol individual i tal, no pot sonar l'himne rus. Aleshores, què fan? Doncs com van fer a Barcelona. Un himne d'un compositor tipus Tchaikovsky i que soni, no? Ja no és l'himne rus, però ells saben el que... Aleshores, vaig titulo l'última victòria de l'URSS més que la primera d'Ucraïna o la primera de Rússia, o... perquè després, parlant amb tots els esportistes, consideren que aquí guanyen per la inèrcia que porten. És a dir, és el sistema d'entrenament, la preparació que els ha donat l'URSS el que els fa guanyar. I en aquell moment, ells encara, la majoria, sona un himne i queden ben despistats, no saben ni què està sonant ni res. Tots voldrien que hagués sonat el de l'URSS o el mateix xandall, el xandall el tenien preparat i no el poden fer servir. Alguns, si us hi fixeu, si agafeu imatges d'arxiu, que jo ho he fet ara per escriure el llibre, no? Però molts porten encara aquest CCCP mentre escalfen i tal. Tot el material que tenen és de l'URSS.
Clar. Una de les coses que serveix aquest llibre, llegir el llibre de la Manel Elias, l'última victòria de l'URSS, és, sabeu aquell tòpic, jo crec que l'hem sentit tot 50.000 vegades, sobretot a Catalunya, ens l'hem sentit molt, que és que no es pot barrejar la política amb l'esport.
Correcte,
no?
Correcte.
Aquelles coses que...
Sagrades,
eh? Vull dir, sobretot quan parles de seleccions catalanes, sobretot quan apareixen banderes estelades al Camp Nou, no es pot barrejar la política amb l'esport, no?
Exacte.
En altres casos veus que, efectivament, no hi ha res que es barregi més que la política i l'esport. I aquí es veu molt amb totes les èpoques de la Unió Soviètica, de quan es desintegra, d'abans, de després, sempre s'ha barrejat la política amb l'esport. Anirem a repassar alguna d'aquestes històries, però primer, clar, Putin. Putin i l'esport. Quines imatges tenim de Putin i l'esport, no? Per exemple, no sé, jugant a hoquei gel.
Sí, sí. A part, clar, l'esport li va molt bé a Putin en aquest imaginari que tots ens creem de Putin i que a ell ja li agrada, no?, d'home fort, etc. Aleshores, ell ha jugat molt amb les imatges d'ell fent esport. Té diversos cinturons negres en diverses arts marcials, judo, sambo, que es fa molt a Rússia i aquella zona. Però, per exemple, l'hoquei gel, que crec que és amb el que més disfruta últimament, perquè és el que més el veig...
Perquè aquest l'ha pres de gran, diguem.
És que el va aprendre en temps rècord. En un temps rècord, si és que el que diu és veritat, però podria ser. Aleshores, en un acte, crec que era el 2014, 2013, és a dir, faltaven poc pels Jocs de Sochi d'hivern, amb uns estudiants, amb uns universitaris que jugaven hoquei molt bé, es va comprometre a aprendre'n. I al cap de pocs mesos ja es va deixar veure allò, imatges als primers canals de televisió i tal, ell jugant. I em va prendre en un temps rècord també perquè s'ha d'entendre que ell li reserven pistes a la nit, que en deu tenir de privades i tal, li posen campions de l'època soviètica a millorar tots els esports, esquí, l'hoquei...
Li deuen deixar marcar algun gol, potser...
Els partits, veure un partit d'hoquei on jugui Vladimir Putin, ho passes molt malament, eh? Ho passes molt malament. Perquè és tu saps que allà hi ha llegendes, és a dir, és com si posessis el Messi, que té 55 anys, però evidentment, si li ve la pilota, pot fer el que vulgui, i un tio que patina justet. A veure, té molt de mèrit, en poc temps, ara té 70 anys, o sigui, jo no ho faria tan bé, però, clar, té tot d'estrelles, i cada cop que el tio xuta, allò és un joc de despropòsits. És a dir, semblen tots que de cop els hi comenci a passar coses estranyes perquè aquell disc ha d'acabar a la porteria. Aleshores, és que fins i tot els porters que vegen una porteria d'aquestes d'hoquei, hi ha molt espai, molt poc espai lliure entre les proteccions que porten, doncs aquell disc acaba entrant. I després la gent a celebrar els gols com si hagués marcat en una final de... Això fa una mica... Sí, fa vergonya veure-ho.
Eh? Expliques al llibre també que l'esport a Putin, de jove, el va salvar d'una adolescència, una joventut una mica complicada. Què pots dir d'això?
El mateix Putin ha reconegut que ell era un gamberro. O sigui, ell era un nen problemàtic a l'escola i tal, que no li interessava gaire res. En teoria ve d'una família humil, Sant Petersburg, i estava allò... Començava a anar pel mal camí. I es veu que un entrenador de judo, ell ve a dir que li va salvar la carrera futura, perquè el va posar en una disciplina que li va anar molt bé. Ell ho exagera fins al punt que dona a entendre, quan ho explica, que hagués estat campió del món de judo. Hi ha un títol que jo no l'he pogut trobar, però a tot arreu figura que el té, aleshores potser sí que el té, que és campió de Sant Petersburg. O sigui, en la seva categoria va arribar a ser el millor fent judo en el seu pes de Sant Petersburg. I explica ell, perquè això és un llibre del 2000 que va fer de memòries i tal, i volien fer que Putin fos conegut. Ara ja no li caldria aquell llibre, no? I ell només admet una derrota, bueno, sempre explica victòries, admet una derrota, i només cap al final, com de passada, diu, sí, vaig perdre contra el campió del món. O sigui, però, fixa't, és una batalla allò justa, i aleshores aquesta disciplina ell diu que el fa entrar pel bon camí.
Fixa't el que explica el Manel Elias, eh? Cada cosa que dius de Putin és, en teoria, suposem, hem de creure, no? Sí. O sigui... dades allò... Clar, dius, en teoria neix amb una família pobra, però en teoria només, sí, no? Per
tot,
què?
Tot és un misteri. Si mires on ha nascut, quadra, el lloc i tal, però com que estem molt acostumats a que ens enganyin, s'ha de posar tot molt en, entre cometes. El problema que té Rússia és que t'enganyen tant que de vegades desconfies fins i tot de la veritat, absoluta.
Que ve el llop,
exacte,
no?
Exacte. Això. Aleshores, és veritat que si el veus fins i tot ara fent judo, Déu-n'hi-do. Perquè passa com l'hoquei, li deixen fer, però bueno, tu per fer una clau i un tio més gran que tu, enviar-lo al tatami d'aquella manera i això, ja es veu que en sabia, això segur.
Putin enyora l'URSS?
Sí, en algunes coses sí. Jo crec que té una mica de sar i una mica d'aquest esperit soviètic, no? Per exemple, en el món de l'esport és molt clar. El món de l'esport serveix per explicar moltes coses, no? I, per exemple, la política de Putin es pot explicar en el món de l'esport. Vol fer com la Unió Soviètica, que torni a ser un gran poder, però vol fer per la via ràpida. D'entrada, hi ha pocs presidents que puguin dir en el seu currículum que han organitzat Jocs Olímpics i Campionat del Món de Futbol.
Sí, senyor, 2014 i 2018.
I ara, abans que patés la guerra com ha patat, estaven a punt de presentar candidatura per uns Jocs Olímpics, doncs després del 24-28, doncs els següents, 32, suposo. I potser ho haguessin aconseguit. Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. Això, per una banda. Però per l'altra, també vol que Rússia guanyi. I, per exemple, els Jocs de Sochi, que són els de casa, si mirem què van fer en els Jocs anteriors... van tenir un molt mal resultat, dels pitjors de la història en uns Jocs d'hivern. A 2014, a casa, amb Putin organitzant els Jocs, fan un rècord de medalles espectaculars. Per tant, això ho tenim. Ara bé, després arriben els escàndols, dòping. Un sistema de dopatge com no s'havia vist mai. En teoria, el dòping dels Jocs Olímpics el porta un organisme internacional, independent, etc, però van posar els serveis secrets a treballar, i els serveis secrets de vegades treballen de manera molt maldestra o de vegades molt bé, no? Aquí el sistema era brutal. Si primer havien aconseguit orina neta de tots els esportistes que ells confiaven que podien fer coses, congelat i tal i guardada, que si hi ha un control, allò surt net, després comencen a dopar-los
I... Però què vols dir, perdona, que si hi ha un control, en comptes de pixar en aquell moment, treus l'orina que ja tens guardada.
Ja veuràs el que feien. Feien, competien i tal, ja estaven dopats, molt bons resultats, t'agafaven l'orina i aquesta està contaminada, val? I la deixem aquí, en aquesta sala. Aquesta sala és on es deixen. Havien creat una sala pantalla a darrere amb un forat que no es veia, amb un sistema que quedava segellat com si allà no hi hagués res, i les mans del KGB canviaven l'orina del que m'acabes de fer amb aquella que havíem congelat temps enrere. De manera que quan venien a fer l'anàlisi, l'orina era neta. Ara, com que estan revisant tot això, comencen a saltar algunes medalles d'or o de bronze i van caient en el medaller, no? Però és aquest esperit de voler competir en tot, en algunes coses en les que es pugui, no? La primera vacuna contra la Covid, registrem-la ràpid, encara que no passem tot, però que puguem dir que és la primera, que puguem guanyar més ors que ningú als jocs, etc. L'espai...
Clar, de fet, tot això lliga molt amb el que expliques també en un altre moment de la història d'aquells països, que és que a principi arriba la revolució i diu, escolta, s'ha acabat això dels Jocs Olímpics, perquè els Jocs Olímpics és una cosa de burgesos. Sí. Nosaltres, la Unió Soviètica, diu Stalin, no? Diu, escolta'm, no, això no hi anirem, no competirem, farem els nostres, si de cas, però no hi competirem. Fins que hi ha un moment, l'any 1952, són els primers Jocs Olímpics, en què participa l'URSS, que diuen, calla, és que això ho podem fer servir, perquè formarà part de la Guerra Freda, no?, també els Jocs Olímpics.
Sí, exacte, també diu molt d'aquestes polítiques, no? Es van adaptant a la realitat i als discursos que els hi convé més en cada moment, no? D'entrada diuen, Jocs Olímpics és una cosa de burgesos, nosaltres organitzarem els esports a casa nostra d'una altra manera. I és veritat que comença un sistema que és molt potent de fer esport, que consisteix en intentar que cada gran fàbrica, cada lloc de treball, hi hagi les instal·lacions per fer esport. I per què? Perquè diuen, mentre els països capitalistes, burgesos, pijos, allà van a fer rècords, i qui pot fer rècords? El tio que té temps lliure. Mira, passo la tarda jugant a tennis. No, no, no. Nosaltres anem a que els llocs de treball la gent s'entreni, perquè ens convé tenir la gent entrenada per dues coses. Primera, com més sana estigui una persona, menys emmalalteix, més productiva, més pesos pot moure, és a dir, és un millor treballador. I segona, si mai tenim un problema i hem d'anar a la guerra, com més físicament estigui la gent entrenada, millor. I, de fet, es comencen a fer proves físiques a tots els llocs de treball que ja tenen un component molt bèl·lic. A part del típic allò de pugem la corda amb les mans i tot això, hi ha, per exemple, el llançament de granada. Sí. Hi ha el transport de caixes de municions que pesen 32 quilos i les has de portar 50 metres ràpid. Això es fa a tots els centres de treball. Encara ara, amb això que es va recuperant, el meu fill a escola tenia les proves que es diuen de la mateixa manera. Per sort ja no llançava granades, però és una manera de veure doncs, qui salta més.
Una estructura que ha arribat fins
aquí.
Ha arribat
aquí, perquè es va heretant, no? El sentit era diferent. Ara, quan Stalin diu, ostres, potser sí que guanyaríem els Estats Units, en uns Jocs Olímpics, després hi comencen a anar.
Deixem fer un parèntesi amb això, perquè has dit esport a les fàbriques, no molts llocs de treball, perquè aquí, els més futboleros que ens estigueu escoltant, et proposo un joc a partir del que escrius el llibre, diguem. Vinga. Que a mi m'ha interessat moltíssim, perquè són noms d'equips soviètics que els he sentit tota la vida i que dius, ah, ara ho entenc. Per exemple, Lokomotiv.
Sí, és l'equip que es va fundar a les plantes de les locomotores, locomotives, és a dir, dels ferrocarrils. Seria la Renfe, l'equip de la Renfe. Mm-hmm.
Dinamo, no? El Dinamo de Kiev, el Dinamo de Moscou, no?
Aquest és dels grossos. Aquest és l'equip del Ministeri de l'Interior, que podríem dir allò òrgans policials, però també KGB, espies, etc.
CCK.
L'equip de l'exèrcit. És l'equip de l'exèrcit.
El Zenit.
El Zenit era d'una fàbrica d'avions militars.
Torpedo.
El Torpedo també tenia de component de vehicle militar.
Que fort. Shakhtar.
El Shakhtar són els minaires. Shakhtar de Donetsk, ara que està d'actualitat, sí. Però hi ha Shakhtars a tot arreu, es replicaven, i en totes les disciplines, no només futbol, en totes. Són els minaires, sí, sí, la mineria.
I l'últim, aquest potser és el més evident, que és el metal·lurg, no? També, clar, això és metal·lúrgia.
És no? Els de la metal·lúrgia. I, per exemple, jo avui estreno, ho he portat per vosaltres perquè ens va amb el color i tot, aquesta, no? Aquesta.
Una suadera vermell i negre, no?
És l'Espartac. I és l'única que em puc posar, perquè si aquí diem que el Barça és més que un club, res en comparació al que passava a la Unió Soviètica, no? Aquest és l'Espartac, perquè l'Espartac, com que era una cooperativa de moltes coses, no li sabien posar l'exèrcit o tal, i era l'equip del poble. Per això m'he hagut de comprar aquesta i no cap altra. Perquè, clar, què passava? Si tu tenies jugadors bons a l'Espartac, i tu ets el jefe del CCK, l'equip de l'exèrcit, et cridaven a files. I havies de jugar amb el CCK o anar a la mili. Què feies? Jugaves amb el CCK. Però quina arma tenia el Dinamo?
Deia... Equip del Ministeri de l'Interior, KGB, etc.
Exacte, i va passar amb els germans Starostin, que jugaven amb el CCK. Quatre germans, amb l'Espartac, amb l'equip del poble, quatre germans, jugant al mateix equip, molt bons. Comencen a fer-li ombra al Dinamo, recordem, equip de la policia, serveis secrets i tal. On van acabar els quatre germans Starostin? Al Gulag a Sibèria. 10 anys. Trobaven una causa, te la fabricaven... Això sí que és ser més que un club. És a dir...
No, clar, és que les històries que explica el Manel Elias en aquest llibre, L'última victòria de l'URSS, és que, clar, són... N'hi ha una que a mi em té el cor robat, diguem, perquè ens hem de situar. Any 1936, plaça Roja de Moscou, crec que és una imatge que la té tothom, hi hagis estat o no hi hagis estat, no, aquella plaça immensa, es transforma en una gran catifa verda, com un camp de futbol, no? Sí. Allà a la plaça Roja. Sí. Hi ha uns grans actes que els presideix Stalin.
Sí. És que...
I es juga allà un partit de futbol assajat prèviament.
Sí, és terrible. És que es van començar a fer les desfilades del dia de l'educació física. Val? En aquesta època encara no s'anava als Jocs Olímpics i tal, hi havia els propis Jocs d'Obrers, Espartaquiades, però... I un dia a l'any es feia una demostració física davant de Stalin. Aleshores, les desfilades són espectaculars, espectaculars. És a dir, creaven piscines mòbils pel que nedava, passaven remant amb bots de rem de veritat, piràmides humanes, tot el que us pugueu imaginar i més... per demostrar a Stalin, mira cada club el que podem fer i tal, no? Aleshores, tenien sospites que potser el futbol no li acabava d'agradar, o sí. Aleshores, per fer una demostració de futbol, van teixir allò, 9.000 metres quadrats d'una catifa, que després es veu que alguns jugadors que la van anar a provar van acabar tots en blaus i tal, perquè, clar, allò, a sí, sota sí. Hi havia els adoquins aquests, eh? Aleshores, perquè no s'avorrís a Stalin i fer-li un espectacle allò entretingut, li van encarregar a un dels millors directors de teatre del moment que plantegés el partit de futbol. Aleshores, jugaven l'Espartac A contra l'Espartac B, i estava tot previst perquè guanyés l'Espartac 4-3, una cosa així, no?, per fer-ho emocionant. Però tant patien per si Stalin allò s'avorria que fins i tot van situar un dels del buró comunista de més amunt a prop, i hi havia la senyal, si trec un mocador blanc, vol dir que fa mala cara, que s'està avorrint, acabarem el partit abans. Hi havia assajat un pla B, per acabar-lo abans, també en victòria i tal, i que s'entretingués, però l'important és que Stalin no s'avorrís, però es veu que s'ho va passar bé.
Van arribar al final, no?
Van arribar al final.
Tal com estava previst i coreografiat.
4-3, no? 4-3.
Sí, tal com havia d'acabar la cosa. Quedat. Exacte.
Dèiem això, que Barcelona 92 és molt important en el llibre del Manel Elias. Hi ha un moment que jo crec que és molt emotiu, del discurs inaugural del Pasqual Maragall, de l'alcalde de Barcelona, amb què, ja ho veureu, recorda l'any 1936, una cosa que havia de passar a Barcelona el 36 i que també en parla el Manel al llibre.
Senyor, ciutadans del món, fa 56 anys s'havia de fer una Olimpiada Popular en aquest estadi de Montjuïc. El nom del president de l'Olimpiada Popular és gravat allà dalt, a l'antiga porta de la Marató. Es deia... Lluís Companys, i era el president de la Generalitat de Catalunya.
Curiós, perquè clar, en aquell moment havíem d'estar per moltes coses, no? Però quan ara ho escoltes, això 30 anys després, no? I només et fixes en això, dius, hosti, quin moment, eh? Sí, quin moment més sí. Emocionant recordar Lluís Companys, a més que porta, clar, l'estadi olímpic porta el seu nom, Lluís Companys. Som a l'any 1936, 19 de juliol del 1936, ho dic perquè potser una data molt propera us sonarà, 19 de juliol de 1936 començaven a Barcelona, o havien de començar, aquests Jocs Olímpics Populars, no?
Sí, i això... I dedico espai al llibre perquè la història del que passa a Barcelona és al·lucinant, però part té molt a veure amb la Unió Soviètica. Perquè ja hem dit que fins al 52 no van als Jocs Olímpics i el que promociona la Unió Soviètica, i també passa a Alemanya i altres llocs on la tradició allò obrera, comunista, etc. és més forta, és fer jocs alternatius. A la Unió Soviètica es coneixen com espartaquiades. Aleshores... Les Olimpiades del 36, els Jocs Olímpics del 36, estaven previstos i es van fer, els oficials, a Berlín, amb Hitler.
Això, fixa't una cosa, parèntesi. Abans has dit, Rússia vol organitzar uns Jocs Olímpics el 2032 o el 2036. Ara ho té difícil, però no hi poses la mà al foc perquè no es facin.
Clar.
Recordem que el 36 es van fer a Alemanya en ple règim nazi, eh?
Sí, 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 i va ser una lluança a Hitler, etc. No? Aleshores... La decisió que es fessin a Berlín es va prendre a Barcelona perquè és on va votar el Comitè Olímpic Internacional. 4 anys abans, quan s'ha de decidir on farem els següents, i les candidatures eren Barcelona i Berlín, i guanya Berlín. Per tant, Jocs Olímpics a Berlín, i després resulta que quan ja hi ha temps i es veu que Hitler està al poder i se sap qui és Hitler, ja no és una possibilitat, s'organitzen allà. Aleshores, en aquests jocs alternatius que es buscaven sempre des de les esferes obreres, aquí que hi havia la República van dir és el lloc ideal per fer-ho, fem-los a Barcelona. I, en principi, la Unió Soviètica havia de venir també amb els seus esportistes a competir, que, per cert, he trobat a un arxiu de Moscou un document molt interessant, Molotov, temut a mig món.
Reproduït el llibre. Sí, sí.
Li arriba la carta demanant esportistes per anar a Barcelona i li va arribar molt tard. Aleshores va dir, digue'ls que no, perquè prenguin que s'ha de demanar abans. No? Aleshores, els soviètics no eren aquí, però molts esportistes sí. Ja estaven aquí, d'aquesta filosofia obrera, comunista, alternativa, popular, eren uns Jocs Olímpics populars, i alguns dormien a l'estadi de Montjuïc, d'altres repartits per la ciutat, amb molts voluntaris involucrats, amb un concert previst de Pau Casals inaugural, o sigui, era una cosa que estava ben plantejada, de manera poc professional segurament, però just el dia que havia de començar... Esclata la guerra.
Fins al punt que algun dels atletes que havien de competir en aquesta Olimpiada Popular a Barcelona es queden a lluitar amb la República, sí, contra el cop d'estat de Franco. Bé, això, dèiem que Pasqual Maragall va recordar la inauguració dels Jocs Olímpics del 92, figura clau dels Jocs Olímpics del 92, Joan Antoni Samaranch. També apareix a l'última victòria de l'URSS, Manel Elias, perquè Samaranch, recordareu, després de la mort de Franco, és nomenat ambaixador a Moscou. És nomenat president del Comitè Olímpic l'any 1980 en una reunió que es fa a Moscou, no? Amb sí, tot el suport sí. del bloc soviètic. I aquí el que tu expliques és que sembla que Joan Antoni Samaranch era espia del KGB, va treballar pel KGB.
Sí, o sigui, hi ha quatre persones a Rússia, quatre autors, que van fer un llibre que es diu El KGB juga escacs, que expliquen el següent. Samaranch ho negava, però el que expliquen és el següent. Samaranch, que efectivament arriba al 77 a Moscou com a ambaixador, però que ja havia estat aquí regidor d'esports a Barcelona, ja està molt involucrat en el món de l'esport, li descobreixen que treia antiguitats de la Unió Soviètica. El que és evident és que si tu ets ambaixador allà o estranger simplement allà, que hi era un món molt tancat, t'espien. Això sí que... Això ho hem de donar... Això ja li hem de donar credibilitat. La versió d'aquesta gent, i entre aquests quatre autors del llibre n'hi ha un que estava en el departament del KGB dedicat als esports, perquè hi ha departament del KGB, hi havia dedicat als esportistes, li descobreixen, diu, que treia antiguitats de la Unió Soviètica. Això no es podia fer, o sigui, com comerciar amb art sense... I aleshores li van fer una mena de xantatge. Nosaltres no direm res d'això, però tu ens passes informació de determinades coses, no sabem quina, passes a ser un informador nostre, i la part positiva d'això és que tindràs el suport, si volguessis fer candidatura i trajectòria olímpica al Comitè Olímpic Internacional, no només de l'URSS, que ja suposo que eren molts vots, sinó també
de l'òrbita. No?
Uh-huh. I el cas és que Samaranch s'estrena als Jocs de Moscou. Es fa el relleu de l'anterior president del Comitè Olímpic Internacional a Moscou. Sí, sí. Aquesta és una de les teories. Samaranch s'ha dit que la va negar. Va dir que era una bogeria. Però, clar, amb el KGB mai saps.
El Manel Elias, en aquest llibre, L'última victòria de l'URSS, ha parlat amb moltíssims esportistes, molts que van competir, que van ser autèntiques estrelles a Barcelona 92, o amb altres Jocs Olímpics, també. A mi passa una cosa amb els esportistes soviètics, no sé si tu també et passa, que és que jo els hi confonc tots els noms.
Sí.
Perquè hi ha una cosa que crec que la sensació, i potser no és casual que sigui així, que és que, no sé, tu et recordes, Marc Spitz, no? Sí, el nedador, sí. 7 medalles d'or als Jocs Olímpics del 72, Michael Phelps, etcètera, Carl Lewis, sí. Usain Bolt. Dels soviètics, és que sembla com si hagués guanyat un règim en comptes d'un atleta, no?
Sí,
per
sí.
Més que un atleta hagi guanyat 6 medalles en els mateixos Jocs Olímpics.
Sí, i té una part de veritat que ells mateixos es consideren producte d'aquest sistema, és a dir, que venen a lluitar... o a representar la Unió Soviètica, encara que ja, aquí ja no existia, però una bona part d'ells encara ho senten així, i que va ser el sistema el que els fa guanyadors i, per tant, ho deuen tot el sistema. És a dir, la pregunta clau que li feia algú, en alguns que he entrevistat, aquí, per exemple, hi ha segurament el millor lluitador de la història, Alexander Karelin, lluita greco-romana. La pregunta era, perquè, clar, tu veus a Alexander Karelin i fa por, és una mole, és un tio que... I clar, tu dius, home, tu has nascut per guanyar això. I em deia, no, primera, si veiessis els meus contrincants, n'hi havia de més grans que jo. Mm-hmm. I segona, un fet tan senzill com si jo no hagués nascut a la Unió Soviètica, jo no guanyo l'or. I molts així ho pensen. Perquè, a part de que el sistema era molt dur, d'entrenament... I
és que ni la mili, eh? No. Perquè dius allò de l'esport per plaer, és veritat que l'esport professional, diguem, el plaer no saps on queda, no?
Sí.
Però aquí, clar, és que és això que explicaves, càstigs, gent que l'envien a Sibèria...
Clar, mira el Talant Dusevayev, que havia jugat molt en vol aquí a Espanya, sí. També, i això. Ell és un dels que el CCK, l'equip de l'exèrcit, diu, ei, aquest cap aquí, cap a nosaltres, i l'allisten. Ell no volia fer aquest canvi i comença amb una actitud una mica allò, protesta una mica, doncs acaba a Sibèria 3 o 4 dies, després a calabós, però a calabós militar, producte del que feies a l'entrenament, o sigui... Però, per exemple, hi ha la història d'una noia que va guanyar l'or de bàsquet, que ella el seu somni era ser patinadora, i convenç el seu pare perquè la porti a les proves de patinatge. I no li van ni fer. La van veure, van dir, un moment, li van fer 4 mesuraments, fes un estirament, i van dir, no, tu és que amb el patinatge no arribaràs lluny. Aleshores, no era què vols fer, sinó on què creiem nosaltres que has de fer tu. Aleshores, hi havia molta gent anant a buscar, et deien, llançament de pes. Que hi ha la que guanya llançament de pes a Barcelona, que la tenim a la portada, Kribeliova. Aquesta noia la veu anar a classe... I li fan 2 proves, o llançament de disc o de pes, ho tenen claríssim. Ell, en canvi, li fa vergonya dir-ho a casa seva. Ell diu, m'han seleccionat per fer atletisme.
Els seus pares pensen que corre.
Que corre, no? I tal, no? Aleshores, què tenia la Unió Soviètica? Buscava resultats, a tu et preparen per guanyar, no per participar, tal. I després hi havia ciència darrere. És a dir, els entrenadors eren bons. Perquè els preparaven també amb la teoria, sistemes i tal. Ara, segurament, han quedat antiquats i no es deuen haver renovat, però en aquell moment, déu-n'hi-do, no? Aleshores, hi havia tal selecció natural i tal competició que, per molts d'ells, la competició era un tràmit.
Però, a veure, els esportistes tenien una cosa molt bona, que és que podien sortir a l'estranger, cosa que estava prohibida a la Unió Soviètica. Els ciutadans no podien sortir a l'estranger, no fos cas que veiessin coses que els agradessin més i es quedessin allà.
Clar,
i llavors, sí. Esclar, hi ha un... En totes aquestes històries que explica el Manel Elias, hi ha tot un enfilall de amb què torna la gent de l'estranger, diguem,
sí.
O com els vigilen, també, no?, perquè no es quedin allà, els esportistes.
Clar, és que ser esportista a la Unió Soviètica, com ser ciutadà soviètic, no és el mateix que ser ciutadà d'un altre lloc. Però també t'ho podria dir l'italià respecte al grec. No, 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 estic parlant de coses molt més diferents. No? Per exemple, d'entrada a l'avió. Primer, això era un lloc tancat, no s'hi podia entrar ni tampoc sortir. Aleshores, dels pocs que podien sortir eren els esportistes, perquè anaven a competir a fora. Clar, el primer que passava és que tu a l'avió sempre veies 4 o 5 persones que aquests no eren del teu equip, ni portaven, ni anaven amb xandall, ni res. Eren els del KGB, que venien a controlar. Ni que parlessis amb segons qui i tal. I una cosa, com has dit tu, molt important, i que tornessis a la URSS. Aleshores, el primer que feies quan passaves el passaport és que aquests del KGB et requisaven el passaport. I a part et feien sessions prèvies de què es pot fer a l'estranger i què no. Però tot i així, eren uns privilegiats, perquè veien un món que no existia a l'URSS, no?
Texans.
Clar, és que...
No pensava que diguessis això, ara.
No, sí.
És veritat, perquè fins i tot el concepte de comprar a l'URSS era diferent. Nosaltres estem acostumats a que a tu les botigues et reclamen. Hi ha uns cartells lluminosos, rebaixes, mira això, un 2x1, el que vulguis, no? A tu et reclamen. En canvi, l'URSS era tu que t'havies de buscar molt la vida, ni que tinguessis els rubles per comprar-ho, que ja era difícil, per trobar allò. No hi era. Estava molt racionat tot. Aleshores, ells veien abundància. Tots et deien, però que net, que ben posat, quanta cosa... Hi havia un esportista, clar. Quants esportistes guanyen l'or i tornen a casa amb VHS per vendre al carrer, o texans, etc. I ja no només això, sinó, per exemple, les tapes dels iogurts guardades allò, ben amagatzemades a la maleta per repartir al germà, a la mare... Era per ells una descoberta brutal. I això... Barcelona té un sentiment molt especial per ells, molt. Hi ha un dels esportistes, per exemple, que s'ha mort fa poc, i a la tomba hi ha el logo de Barcelona, aquella mena d'atleta saltant.
Sí.
Per què? Perquè el 92 és l'obertura total. Ja no és només aquell privilegi de jo sóc esportista i puc sortir, sinó que ara puc sortir legalment. És a dir, em puc quedar si vull. I molts no tornen. Molts dels esportistes després del 92 no tornen a la Unió Soviètica. I s'ha de dir en honor a ells, tot i que el sistema és molt dur, de vegades suposo també existia ja doping en algun dels casos, etc. Però s'ha de dir en honor a ells que ajuden a millorar el nivell de l'esport a tot el món. Perquè Vitali Sherbo, que guanya 6 hores a Barcelona, se'l queden als Estats Units. I els entrenadors els comencen a fitxar. És el primer cop que es pot fer. Talan Dusevayev ja no torna. Ja no torna. Uh-huh. Crec que es queda a Santander directament.
Sí, el Teca.
El Teca,
el Teca Santander.
El Teca, exacte.
M'ho he passat molt bé, de veritat, Manel, amb la conversa, sobretot amb el llibre, amb aquesta l'última victòria de l'URSS, editat per Ara Llibres. Deixem que t'ho plantegi també en termes esportius, perquè tinc la sensació que la guerra ucraïna continua allà, però ja no li prestem atenció. Qui guanyarà? Qui, això es pot dir? Qui s'emportarà la medalla?
No, un dels problemes és que no sabem les regles del joc. Aquest és el problema. Que crec que estan disposats a saltar-se-les ja tothom per guanyar. És a dir, no és una competició esportiva ja. És una batalla sense... Han trencat el reglament i ara ja tot és possible. I això vol dir que s'allargarà, perquè no veig allò els presidents esportius de cada intentant fer aquell sopar de germanor o el dinar previ per veure com ens podem entendre o que guanyi qui hi hagi i després hi hagi fair play. Això no existeix, es fia tot a guanyar la guerra i les dues parts la volen guanyar. I, per tant, això vol dir que la guerra s'allargarà.
I vol dir que totes dues la perdran i que totes dues potser diran que l'han guanyat.
Sí.
No?
Sí, o sigui...
Podria passar, és un escenari aquest, no? Que tothom hi hagi perdut, i molt,
sí.
També Rússia.
Sí.
També
sí,
Rússia.
Sí, sí. De fet, Rússia, jo diria que ja no la pot guanyar. Guanyar-la ja no. És a dir, pot guanyar militarment, però com que això ja s'esperava, això és com si el Barça juga contra un equip de segona en aquests tornejos a la Copa del Rei, no? El que s'espera és que guanyi i fàcil, i tirem endavant. I s'ha trobat amb un equip que ara ja... Arribem quasi bé al minut, allò, 75 de partit, i aquest equip petit ja no es pot dir que ho hagi fet malament. Ja li ha plantat molta més cara del que ens esperàvem. O sigui que ni que hi hagi una remuntada final, victoriós d'aquí ja no surts. A més, amb molts lesionats, que tornen cap a casa enfadats, perquè es pensaven que això seria una altra cosa. I amb el públic marxant de la graderia, si ets Rússia. Cada cop amb menys públic. O sigui que, si fem la metàfora esportiva, la Copa ni que la guanyi no... no
és li... fort, que diguis que Rússia no pot guanyar, ja no pot guanyar la guerra.
No, no. Tot i que la pot guanyar militarment, però bé, si la guanya militarment haurà d'usar uns sistemes ja tan bruts, que unes tècniques tan brutes, o això, encara... Perquè la podria guanyar de manera menys traumàtica, potser, en armament, em refereixo fins i tot a qui pensi, hòstia, si utilitza l'arma nuclear o no, com que aquestes possibilitats les tenim totes obertes, per desgràcia, què podria passar? Que Ucraïna, pel que sigui, imaginem que Biden perd unes eleccions ja i entra una mena de Trump que deixa de donar-li armes, pel que sigui, no? Aleshores, Ucraïna retrocediria, això segur. Però és que, tal com ho havia plantejat Putin, sense dir-ho tan obertament, ell volia fer una cosa molt més ràpida, molt més neta, molt més d'allò d'ensenyar múscul ràpid. I s'ha trobat que a l'altra banda han preparat una tàctica allò tancats a darrere, si vols, però déu-n'hi-do, eh?
Tu ja no ho veuràs, això, Manel Elias? És a dir, tu has tornat ara, ja no tornaràs a la guerra o no es pot dir mai?
No es pot dir mai, però la meva idea és no tornar-hi ja. Ara he tornat amb material d'allà, hi he estat un mes, he tornat amb material per fer un 30 minuts, crec que l'emetrem cap a finals de novembre, i estic treballant ara, i espero que entre aquest llibre i el 30 minuts sigui final d'etapa, ara ja sí. Que aquest final d'etapa ja el vaig fer fa un any, sembla els Rolling Stones, això que van...
que es van tornes als escenaris, sí.
Sí, però el meu era veritat en el sentit que no m'imaginava que començaria una guerra.
Tens excusa, diguem.
Sí, ara que ja sé que hi ha la guerra i que... A mi m'agradaria tornar a Rússia amb un règim democràtic, ja. Això sí.
I quin és el teu futur a TV3?
La veritat és que no ho sé. Ara, quan acabi el 30 minuts, en teoria torno a la secció d'internacional i el que em diguin els caps intentarem complir.
Amb disciplina soviètica.
Exacte.
Manel, un plaer conversar amb tu, de debò.
Ha estat meu.
Quedaria tot el programa. L'última victòria de l'URSS, històries fascinants de l'esport soviètic des de la Revolució fins a Barcelona 92. Una abraçada, Manel.
Moltes gràcies.